A Ràdio Maricel, a cel obert.
Bé, a prop del Camerun tampoc, que el tenim aquí al costat, però ens parlarà del Camerun i del Senegal. Avui tenim aquí en aquesta taula el pare Miquel Batxabé, un pare escolapi. Betbesse, és que jo ja l'he dit malament, i quan et quedes amb un nom al revés, el diràs al revés. Pare Miquel Betbesse, que és un pare escolapi que porta a terme la seva tasca ara mateix al Camerun, tot i que ha estat molts anys al Senegal, i que cada any ve a passar uns dies a Sitges. Bé, la història és molt interessant i potser que ens l'expliqui ell. Senyor Betbesse, bon dia.
Bon dia.
Benvingut.
Gràcies, igualment.
De fet, ens comentàveu, esteu a Sitges des del dia 25 de juny, oi?
Bo, arribar... No a Sitges, però vull dir, estic a Barcelona, a la comunitat escolàpia de Sant Anton,
sí.
Però des d'allí vaig fent... doncs una mica
diverses rutes,
incursions per tot arreu, perquè porta un programa d'activitats bastant ple.
Doncs, a veure, ara vos sou al Camerun.
Ara estic a Yaoundé, que és la capital, diguem, política del Camerun.
D'acord. I allà, quina tasca feu?
La tasca que no m'hagués imaginat mai.
A veure.
És a dir, nosaltres, per anar una miqueta ràpidament, l'escola Pia és present a l'Àfrica des de l'any 62. I, doncs clar, amb 50 anys d'història les coses han anat evolucionant. Els escolapis, que eren pràcticament tots blancs, per dir alguna cosa, doncs tots venint de Catalunya o d'Aragó, doncs van ser els primers iniciadors i començar a crear coses. I a poc a poc es va anar, diguem, extenent l'obra escolàpia enmig dels senegalesos primer i després dels cameronesos, etc. El que vol dir que actualment tenim ja molt jovent africà que també vol seguir els passos de l'escolàpia de Calassanç.
I aquesta obra quina és?
I aquesta obra...
En què consisteix?
Són diverses estructures que hem tingut de crear per formar aquests nois. I jo precisament allà on tinc l'última estructura, que se'n diu juniorat, o bé seminari de teologia, que és l'última etapa abans de ser ordenat sacerdot i de començar el ministeri escolapi. Doncs jo sóc, diguem, el rector d'un seminari a Yaoundé de teologia per pràcticament 30 nois estudiants que venen de diversos països de l'Àfrica. És el meu treball.
D'on sou?
Jo sóc de Balaguer.
De Balaguer. L'accent ja era de Ponent, oi?
De Ponent.
De Balaguer. I quan veu anar cap a l'Àfrica?
Bé, l'Àfrica hi vaig anar al 72, al mes de setembre del 72, i la primera destinació, no sé si és destinació o destí, perdoneu, perquè porto 40 anys parlant quatre coses a la vegada, bueno, i vaig anar precisament, va ser sortint de Barcelona en vaixell, 7 dies per arribar a Dakar.
I per què a l'Àfrica?
Vale. També és una altra pregunta. És a dir, al fons, jo havia, el que volia jo era, doncs estar per aquí a Catalunya, m'agrada molt la pedagogia, l'educació, els nois, etc. I sé que és el meu carisma, i mentre estava estudiant es va fundar el Senegal, el 62. I doncs, clar, 3 o 4 anys després, el provincial, doncs, va venir a les cases on estudiàvem i va demanar ja voluntaris que es formessin per potenciar l'Àfrica que començava a néixer, no? L'Àfrica Escolàpia. I va ser així, doncs, que doncs, em van admetre, em van dir que val, que veien que tenia les possibilitats d'anar a l'Àfrica, i d'allí doncs, ja em van enviar a França per acabar els estudis, aprendre el francès, i de cap a l'Àfrica, Senegal.
No estàveu ordenat encara?
Encara no. Vaig acabar la carrera, però encara no podia ordenar-me. Vaig inclús treballar com a educador especialitzat al sud de França, allà al costat de Carcassonne. I al 72 vaig anar al Senegal amb els ulls tancats, perquè jo tenia com una espècie de dubte, no? Em va agradar tant l'experiència educador especialitzat en nois inadaptats socials, vull dir, del Tribunal de Menors, vull dir, nanos durs, no? Però em va agradar tant, em va apassionar treball de psicòleg, d'observació, d'anar caminant amb ells, que no sabia què fer. Si anar-me'n a Toulouse, on hi havia l'escola de Sant Simon, que era una bona escola educadora, o anar cap al Senegal. I al final vaig dir, escolta, Miquel, estàs programat pel Senegal, porto 4 anys a França, som-hi, i Déu dirà. I va ser així com hi vaig anar, però només era seminarista, acabada la carrera teològica, i doncs ja vaig anar directament, com que no podia exercir com sacerdot, perquè, bo, doncs vaig començar ja amb el primer col·legi que teníem, ja? També amb moltes complicacions. Hi va haver problemes en el sentit de que hi va haver, doncs, algú que va tenir de sortir del Senegal, i aleshores, bo, això es va complicar, i jo, que estava programat per ensenyar 8 hores a la setmana, em vaig passar en 24, i entre les matèries que havia d'ensenyar, les assignatures, hi havia història d'Àfrica, i ja em diràs a mi, un pobre blanc de Catalunya explicant la història d'Àfrica als africans. Bueno, tota una passada. I un any després ja aleshores em vaig ordenar. Sí, em vaig ordenar.
Anava a dir, l'Àfrica que us vàreu trobar era l'Àfrica que us esperàveu?
El lloc on era, doncs, més o menys, sí. Sí, 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 però, cuidado, el problema és que els mitjans de comunicació, quan et presenten l'Àfrica, hi van amb una perspectiva una mica ja viciada, si es pot dir la paraula. És a dir, ells, quan parlen d'Àfrica, van a veure el que és el drama africà, com per colpir la gent, no? Donar-los un cop de martell. Clar, jo em vaig trobar, doncs, que no era tan negre, el color sí, però la situació no era tan negra com de vegades la veus a la... I sobretot perquè allí veies una gent molt humana, una alegria de viure, una vida sana, senzilla, pobra, no miserable. Una gent, doncs, que, doncs, bueno, no eren com nosaltres, però que vivien molt senzillament, però tota aquesta misèria que també es troba, vull dir, per això vas a les capitals, i com aquí a Barcelona o on sigui, no? I trobaràs també, doncs, coses complicades d'aquestes. Però vaig veure que hi havia aquest cantó que no es coneixia. I és amb això que l'Àfrica, la presència a l'Àfrica, esdevé com una droga. Una vegada has descobert aquest món, una mica idíl·lic, doncs és molt difícil que després tornis.
I porteu gairebé 40 anys.
Exacte, és a dir, amb diverses experiències, clar. Perquè he fet com unes 3 o 4 etapes, i cada una és sempre rica. Són d'aquestes que dius, et conclueixes dient, vagis on vagis, que t'agradi o no, però si arribes a realitzar i a integrar-te en el que fas, sempre trobes riqueses i sempre t'enriqueixes. És una mica, diguem, l'experiència que tinc jo. I sobretot aquesta última, per mi, és la més complicada. És la més complicada perquè, clar, és molt diferent de tot el que feia. I aleshores hi ha una tensió psicològica més forta, clar, perquè tens a les mans una mica el pervindre de l'escolapia a l'Àfrica, clar, i no pots badar.
Però quan començàveu, ensenyàveu, diguem, a Canalla?
Canalla, sí, sí, Canalla, i després vaig estar a Dakar 22 anys, una parroquia enorme, i allí vaig crear una coral de 100 i pico nanos, de 9 a 15 anys, vull dir... Vull dir, sempre m'ha agradat això. El que passa que ensenyar en una escola, en un col·legi, doncs ho vaig fer pràcticament un any i mig, 2 anys si vols, però després ja tot el que vaig fer no tenia res a veure amb el col·legi, encara que fos potser educatiu, un objectiu educatiu. Això sí.
Molta gent deu haver sentit parlar de Dakar amb motos i cotxes, bàsicament.
Rari.
I és moltes més coses que això, entenem. A part del llac Rosa, evidentment.
Sí, és a dir, clar, és a dir, nosaltres, clar, jo el que és l'experiència del Dakar, el París-Dakar, no he estat mai d'acord. Jo, per mi, ha sigut sempre un insult. dels països rics, la prepotència dels països rics davant de la misèria de la pobra canalla, de la gent de per allí que veuen passar unes motasses i gastos i despeses i bueno, jo no he estat mai d'acord. I potser aquest sentiment que sempre he tingut el va captar també algú, que va ser un moment que durant uns anys es va formar el que se'n diu la caravana, no la caravana solidària, perdoneu, més aviat seria el que en deien metges, els metges de Catalunya.
És a dir, i ara ho estirem per aquí, perquè de fet hem d'explicar quina relació té el pare Betbessé amb la família Mates, perquè de fet d'aquí ens ha arribat.
Sí.
Del Dakar, del Rally París-Dakar, del qual doncs no en sou gens partidari, ara ja no se celebra.
Ara ja s'ha acabat.
Fet, doncs, amb les amenaces terroristes doncs, el van traslladar a Amèrica del Sud. Es va passar també a celebrar-se una altra cosa, una altra caravana, que l'objectiu no era tant córrer com repartir
els combois humanitaris.
Correcte.
I el primer que va sortir ja i que vaig conèixer va ser aquest comboi humanitari, que era més aviat medical, estava, diguem, va assuntar Jesús Pérez, que és el que va fundar aquesta ONG molt senzilla, que era metges de Catalunya. I aleshores, doncs, ells tenien mitjans molt senzills, sí, cert, i el seu treball era precisament doncs, de fabricar 3 o 4 camions que sortien de Barcelona plens de medicines, de material d'hospitals, etc. I mentre anaven baixant, anaven repartint.
Fins a quin punt el contingut d'aquests camions és una agulla en un paller?
Sí, vull dir, és no res, és mínim. Però sempre el que dius, no? No podem canviar tot, però si ja pots ajudar una mica, doncs ja em sembla n'hi ha prou, no? I va ser, diguem, doncs, amb aquests convois humanitaris que aleshores, doncs, primer un dels Mates va venir ja en plan d'estar una setmana amb un escolap i el pare Josep Massaguer també, que va estar aquí molt temps al col·legi, i van estar una setmana allí amb nosaltres. Els vaig rebre a casa, els hi vaig ensenyar el que fèiem i, clar, això és el que es diu, no? Vull dir, com una taca d'oli. El tornar a Sitges se'n parla i aleshores els altres germans doncs van començar a venir amb els convois humanitaris. Primer va ser doncs aquest, i després ja ells mateixos i es van implicar a fer convois humanitaris que anaven pràcticament dirigits tots cap a on era jo. I doncs va ser així, doncs, que vaig anar coneixent tota la família. Clar, normalment quan venies de vacances que havies de fer cap a Sitges, i així vaig conèixer tota la família, que veritablement amb un acolliment boniquíssim. I no em sap greu de dir que no tan sols la simpatia de la família que vaig trobar aquí, m'hi he trobat amb un caliu enorme, un caliu, una confiança d'això, sinó que al mateix temps he descobert Sitges, que tampoc és per ensabonar, que no m'agrada, però tots els contactes que vaig tenir a Sitges, però molt, molt, em trobo molt a casa, molt acollit. No sé, teniu un aire per aquí que respira de la gent, com si sigués feliç, viu molt feliç, no es veu gent amargada, i això t'ho transmeten a tu, no? I per això aquí m'hi trobo molt bé.
Fins a quin punt, estant allà baix treballant, es necessita pujar aquí dalt a oxigenar-se?
Home, sí. Suposo que en part és perquè, sobretot ara, últimament, a part el treball que fas, que necessites descansar, a part també que has de reparar la mecànica, sempre doncs tens un...
Sí, no sou el primer capellà que passeu per aquí a reparar mecàniques.
Repassa mecàniques, no? Doncs, a part això, doncs també hi ha el fet de que necessites, encara que estiguis a l'Àfrica, les cultures són diferents. I vulguis o no vulguis, no pots... El grau de comunicació entre una cultura africana i una cultura europea és molt limitat.
D'acord, ni que porti 40 anys allà.
Exacte. És a dir, que necessites moltes vegades tenir un de la teva cultura. I quan el tens allà baix, doncs ho aprofites. i si no, quan vens aquí, doncs aleshores és el moment doncs, de compartir, etc. I després saber que al mateix temps doncs, els projectes van... A mesura que vas conèixer la realitat de les coses, veus la problemàtica, i clar, jo sóc d'aquells que no m'agrada dir Pare Nostre, que esteu en el cel, i el pa de cada dia, doneu-los avui. No, no, no doneu-los-hi. Dona'ls-hi tu. Que no l'esperin del cel. Fes tu el màxim perquè aquest pa que demanen tu els hi donis. Uh-huh. Els mitjans per tenir-lo, o si no, dona'ls-hi directament el pa. El millor és que el puguin guanyar ells mateixos, però, i clar, aleshores què passa?
Això és allò típic, no? De no li donis el pa, sinó donis l'aixada.
Si vols, venga, sí, la canya de pescar, no, això mateix. Però és a dir, per mi el que és important és el fet de saber que no pot ser estar indiferent davant dels problemes que et surten i que n'hi ha forts. Aleshores, jo sempre m'embalo i em poso en problemes d'aquests, de que si aquell nano no pot anar a l'escola, que si aquell altre l'han d'operar, que si aquesta noia ara té sida i se l'ha de curar, ha de tenir un... Bueno, etcètera. Hi ha molts problemes d'aquests. Una solució és dir, jo soc rector del seminari, com és ara, i doncs jo, seminaristes, i els altres que facin el seminari. I l'altre és dir, no, ets rector, però... La realitat que vius al costat no pot ser indiferent. I per a mi és un moment molt bo també per venir i veure gent, amics que tens, a qui els hi parles dels teus projectes, petits projectes, i la gent, doncs, qui creuen, no t'ajuden. Uh-huh. I amb això, doncs, per mi és un oxigen molt bo.
Hem quedat al principi que l'Àfrica que us vàreu trobar no era... tan radicalment destrossada com la imatge, l'estereotip que es ven d'aquesta Àfrica. Aquesta Àfrica, a més, fa 40 anys, devia ser una mica diferent que la d'ara, oi? Deu haver evolucionat o no evolucionat gaire? Vaja.
Bueno, és a dir, no crec que evolucionin massa. Potser sí, una mica més de tecnologia, alguna vegada potser els telèfons, hi ha més telèfons, coses d'aquestes potser sí, però el nivell, la manera de viure de la gent és molt, molt, bastant igual.
D'acord.
I vull dir, la pobresa continua sent bastant, bastant la mateixa, si no pitjor.
Ens heu volgut diferenciar pobresa de misèria. Ara hi ha més misèria que abans?
És a dir, diguem que... A l'Àfrica trobem la pobresa com era, per exemple, viure amb una tribu al sud del Senegal, que són gent pagesa, que tenen els seus camps d'arròs, les seves palmeres per buscar vi i beure, i a caçar quan volen o a pescar quan volen.
Però això és ser pobre?
Això, diguem, que és no, perquè no dic pobre en el sentit de que no tenen poder
adquisitiu.
Adquisitiu, no en tenen, molt poc. I de vegades per anar a pagar a l'escola d'un crio han de pujar moltes palmeres i vendre molt vi de palmera per pagar 100 francs per 100 francs a l'escola, no? Això és dir pobresa, però...
La pobresa la generaria la necessitat. En el moment que no necessites una cosa, no ets pobre.
Exacte. El que passa és que la pobresa es marca el moment que, per exemple, hi ha un problema...
Una necessitat important.
De salut, o que el xaval ha d'anar a l'escola o el d'això, o s'ha de comprar el que sigui, no? Aleshores es veu. Mentre que misèria és el que es pot trobar als carrers de les ciutats.
Les ciutats.
La pobresa de la canalla abandonada. Grups de nanos pels carrers, demanant, pidolant, vivint de qualsevol manera, no? Això sí, per mi és la misèria.
Fins a quin punt l'ajut des d'aquí és necessari i és útil?
Bona pregunta. Clar, perquè l'ajut, jo quan parles d'ajut, per mi imagino l'ajut que pot ser internacional, per exemple, el Fons Monetari Internacional, les ONGs, etc. Sí, certament el que sí que és cert és que una cosa és una ajuda que passa pel govern i aleshores doncs, allà hi ha una espècie de selecció i tot no arriba, com jo, això no és cap, no us descobreixo l'Amèrica perquè això tothom ho sap, i una altra cosa és pot ser el fet d'ajudes que van directament ja a persones que treballen precisament pel d'allò. s'ha de tenir en compte que hi ha una mentalitat dintre de l'Àfrica que fa que les coses passin així.
Diguem, són de bon conformar.
No, no, és a dir, el fet de que tu rebis una quantitat de cèntims i en lloc de donar-los per desenvolupar el país, te'ls guardes per tu, els fas emigrar. Vale? Uh-huh. I això passa molt. I per què? Perquè això ja aniria molt més lluny, seria per analitzar una mica, doncs, la cultura...
És un tema sociològic, oi?
Sí, la cultura d'aquests que estan al poder. Uh-huh. Vale? Clar, no podem comparar l'Àfrica ni la democràcia africana, per exemple, amb la democràcia europea. Primera, perquè l'estructura social ja no és la mateixa. Ja ho sabeu que històricament, doncs, l'Àfrica, doncs, se la va dividir...
Sí, amb regla i cartabons. Sí.
Exacte, i quan fas una regla, com per exemple el cas que tenia jo allí al Senegal directe, fas que d'un cantó la raça, la tribu a la que vivia, que eren els Diolàs, i aquí n'hi ha molts, aquí a Barcelona també, vivien al Senegal, i una altra part, mateixa llengua, vivien a la Guinea-Bissau. Vale? Doncs clar, i de vegades et trobes amb tribus que no han viscut mai juntes i ara han de viure juntes. Clar, el que puja al poder pertany a una tribu. Per ell, el sentiment nacionalista passa per la tribu. Primer la tribu, després els altres. I aleshores, a partir d'aquesta perspectiva, pots comprendre moltes coses. Pots comprendre perquè el Mobutu, doncs, ell tenia els seus militars, no per defendre el país, sinó per defendre la seva tribu. I perquè el Mobutu, doncs, només arrencava per la seva tribu. Aquí potser és el problema, no? Aleshores, com entendre la democràcia? I quan hi ha eleccions, què?
Ara hi ha hagut un mundial a Sud-àfrica que s'ha parlat molt d'Àfrica.
Sí. Mandela. Sí.
S'ha parlat molt d'Àfrica, però Àfrica en traurà alguna cosa d'aquest esdeveniment?
Sí. I aquí em fas pensar en les eleccions del Obama, Barack Obama. Uh-huh. Vaig viure una cosa que em va impressionar molt, però que em va deixar trist. I que reflexa una mica l'ambient d'Àfrica. Quan l'Obama va pujar al poder, hi va haver una alegria general per tota l'Àfrica. Però potser sí, perquè primer era negre, uh-huh, i a més d'origen, doncs, Kènia, imagina't, sinó perquè, a part d'això, com se'n diu, la fierté, l'orgull de que un negre pugia al poder del país més potent del món, però també hi havia una espècie de com aquell que espera el Messies, no?, que els vindrà a salvar. I per ells va ser un moment de dir, ara sí, nois, ara l'Àfrica pujarem. Ara amb aquest davant, l'Àfrica cap amunt. I l'Obama ja els va dir, no espereu que us ajudi, us heu d'ajudar vosaltres mateixos, que és el drama que tenim. I aleshores, per això dic que, parlant d'aquest mundial, per mi, per una part, és bo perquè l'africà, doncs, se sentirà més segur. Han sigut capaços d'organitzar. Mundial, és un mundial. Suposo que hi ha hagut molta ajuda exterior i experiència de la FIFA i tot, que saben de què va i s'hi han plantat. Però vull dir, els que veuen des de fora això, l'Àfrica del Sud, hi ha hagut seguretat, no hi ha hagut problemes, i fa 4 dies es trencaven la cara. I no hi ha hagut cap problema d'aquests, no sé si ho he sentit, però tot s'ha sigut regular. Disciplina. Quan saps que l'Àfrica, doncs, de disciplina no saben el que és, ni el dia, ni l'hora, ni el rellotge. Com diu, vosaltres sabeu l'hora que és, però nosaltres vivim. Doncs, vull dir, d'aquest sentit, em sembla que l'africà s'ha sentit orgullós. Potser allà on s'ha sentit una mica decebut ha sigut el fet de que ja l'Àfrica del Sud la van eliminar molt aviat, i després que els altres països, poc a poc, africans, els van eliminar. Clar, i fixa aquí, aquí també una altra cosa interessant. Nosaltres, si un, si un, un país europeu perd, bueno, potser un altre guanyarà, però no tenim aquesta consciència de dir l'Europa, Europa, 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 sempre que no la tenim. Que sigui un americà que guanyi, un europeu, és igual.
Sí, però... quan va perdre Sud-àfrica tothom anava amb gana.
A poc a poc, a mesura que anaven eliminant, amb gana. Uh-huh. És a dir, al fons, per ells hi ha moments que l'Àfrica és un sol país. I fixa't que ells parlen molt, molt, molt de l'Àfrica, de l'Àfrica. No del senegalès ni del camerunès. És una altra manera de veure les coses, no? Però sempre, sempre em sembla que hi ha davall de tot això aquest complex, no? Que no són com els altres, que encara els hi queda molt per fer.
I en part responsabilitat d'ells mateixos, de poder-se'n en sortir.
Amb molta, amb molta, amb molta. I fixa-t'hi, clar, jo ara en aquest moment, com que estic amb aquest nivell de gent intel·lectual, clar, teòlegs, doncs també estic una mica en contacte amb els, podríem dir, amb l'èlite del Camerun, que hi ha hagut sacerdots, però els han pelat, vull dir, els han pelat perquè han parlat massa.
Ara entrarem en això.
Vale? I doncs, doncs parlant amb aquesta gent, me'n recordo d'un senyor molt maco, un pastor protestant, que mana, a veure si em sentirà des d'allà baix, i em matarà, que el vaig conèixer al Senegal ja, i ja va tingué de sortir per la porta de darrere perquè era molt punyent. I ha escrit un llibre, molt maco, i deia, es basa sobre una teoria que és bastant extensa, que l'Àfrica central, tota l'Àfrica negra, té com a origen l'Egipte. Bueno, hi ha diverses teories, n'hi ha que la defenen, gent interior de força. I ell deia, per exemple, deia, és que el problema que té l'Àfrica negra avui no és el desert geològic o natural que separa l'Egipte de l'Àfrica negra, sinó el desert intel·lectual. Com pot ser que venint tots d'Egipte, els egipcis hagin pogut evolucionar com han evolucionat un país, i la cultura que han tingut, i l'Àfrica negra? Res, incapaços de... I aleshores ell, clar, ell diu això, com pugui dir aquí alguna cosa que feia nois, em sembla que hem de començar a plorar menys el colonialisme i l'esclavatge, l'esclavitud, això, no ploreu tant, no us lamenteu i comenceu a treballar i a pujar. Això em prou, ho trobo que és fantàstic. I clar, són aquesta gent que han de poc a poc. No?
Però això és minoria encara.
Molta, moltíssima, moltíssima. Molta. Però això de, aquesta mentalitat de ser assistit està molt arrelada. Molt.
Dirigiu un seminari.
Sí.
Com està la religió per allà baix?
Camerun?
Sí.
Camerun. Per mi és, pot ser, vigileu, tot és personal, el que dic, són impressions, i ho parlo, vull dir, és a dir, la diferència amb el Senegal eren 90% musulmans, i el Camerun, doncs, musulmans quasi n'hi ha molt pocs, però el que predomina és la religió cristiana. Quan dic cristiana vol dir que hi ha molt protestant, hi ha catòlic, heu de tenir en compte que el Camerun ha estat més o menys envaït pels alemans, pels anglesos, pels francesos, i inclús els portuguesos van donar el nom al Camerun.
Portuguesos?
Sí, perquè el Camerun, als segles... Bueno, no sé si val la pena, però sempre és cultureta, pels que no saben. Camerun, els portuguesos que no entraven al país, ells feien la costa.
Feien la costa fins a baix.
Vale? I van passar, i quan van arribar a la Guinea Equatorial, doncs abans van veure un riu enorme, una desembocadura del riu, i amb el sol brillava com si fossin estrelles daurades o de plata brillant damunt. I al fons només eren les gambes. Ah. I aleshores diuen, els camarones.
Camarones, Camerun.
I d'aquí va sortir el Camerun. Doncs clar, s'ha de tenir en compte, doncs, que el Camerun ha estat envaït per tot això, doncs la religió cristiana predomina, però cristiana. I després també el que complica la cosa és que hi ha moltes sectes, i això sí és més perillós. Bon, aleshores, nosaltres, per nosaltres el problema no és tant de dir que ets cristià o catòlic, és, per el que veig jo, hi hauria d'haver una certa, com diria, harmonia entre el que vius a la fe, la religió, i el que vius així naturalment, dia a dia, no? Aleshores, sembla que hi ha com una espècie d'ambigüitat, no? D'un cantó tu ets creient i estàs a l'església i unes cerimònies que, escolta, vale, una preciositat, uns ritmes, unes músiques que allí a ti podries estar 3 hores. Una missa menys d'una hora i mitja no la trobaràs. Però ara, ambient i llit i passaries hores. Però d'un altre cantó, te'n dones compte que al Camerun, doncs tots els que estan al poder i policies amunt i avall, tots han estat formats per les escoles privades i educats en la religió cristiana. I el Camerun és un dels països més corruptes del món. Com ho lligues tot això? Esclar, doncs per mi una mica el repte és aquest, no? Com fer primer que aquests cristians que em sembla que viuen la seva fe, com després poder-ho transmetre a la vida de cada dia.
És curiós això que ens esteu explicant, perquè clar, òbviament Roma queda molt lluny del Camerun.
Sí.
Aquí, no.
Sí,
però,
sí.
Oi que ens hem entès?
Sí, perfectament. Vull dir perfectament.
Diguem que el problema no ve ja de la distància de Roma, sinó que ja és un problema més...
Allí mateix, sí. És a dir, per nosaltres el problema aquest, tots els problemes que es posen, aquests de qüestions de... Bueno, no cal parlar-ne, no? Inclús la intervenció del Papa al Camerun, que va ser mal compresa, etc. D'això no en parlem. Perquè vull dir, quan estàs a l'Àfrica, veus les coses d'una altra manera.
Mm-hmm. El problema és que nosaltres ho veiem des de l'òptica d'aquí.
D'aquí. Mm-hmm. I certament doncs que hi ha moltes coses que... Wow. Però, en fi, per nosaltres el repte és aquest. Aleshores, si això ho passo al seminari, jo em trobo amb què? Que és el que m'angoixa una mica. Així entre nosaltres, no ho diguis massa fort a la ràdio. És que estàs amb una tensió forta. Els superiors, clar, et diuen, vols anar, vés-hi. Aleshores, és que te'n dones compte que tens a les mans el futur de l'escolapia africana. Vale? I quan ja veus que abans l'escolapia al Senegal era llet amb cafè, és a dir, tot blancs i una gota de negre, ara és cafè amb llet. Ara ja tens 30-40 escolapis senegalesos i la mateixa cosa de camerunesos. I blancs quedem els 4. I aviat potser cap.
Sí, els 4 que van anar fa 30 o 40 anys.
Exacte. I que vam començar a crear obres amunt i avall i que ara estem mantenint aquestes obres i, si es pot, doncs expandir una mica, no?
La idea és que després es puguin autogestionar.
Això és el problema dels grossos.
Mare de Déu.
Aquest és un altre.
No l'acabarem.
No, però amb això també hi ha iniciatives, I aquí, per exemple, no sé, em sembla que deu estar al corrent, perquè l'Escola Pia de Catalunya, per exemple, ha sigut una mica... la primera que va fundar a l'Àfrica, doncs també aquest problema el tenen molt, molt present. Aleshores s'ha creat aquesta fundació, no? d'educació solidària, i que estan treballant molt, molt bé precisament per veure com resoldre aquest problema econòmic. Certament que allà baix fas un col·legi i si l'has de fer en un lloc popular sempre estàs amb dèficit, sempre. Aleshores, bon, intentem veure. Jo ja els dic als nois que tinc, els dic, mireu, feu teologia, però sobretot sortiu amb un títol d'educador, de professor i del que sigui. I quan sortiu a comunitat, vinga, tots a treballar. Si sou 6 en una escola, 6, però són 6 sous que us permetran de viure, sense demanar caritat a l'exterior, no? Però és cert que és un problema, això. Aleshores, el que et deia, no? Primer, el repte quin és? Amb ells, el mateix que deia, no? Aquesta dualitat, no? Ets sacerdot ets escolapi? I escolapi, segons l'esperit de Calassanç, no, si segur que Sitges coneix molt bé Calassanç, perquè l'escolapia és una institució de Sitges. Clar, Calassanç, ell, educació, però pobres. Prioritat. Nens i pobres. Perquè Calassanç veia molt bé que si s'ha de canviar una societat has de començar per transformar els nens, no els grans. Nosaltres ja som mossos durs, dolç, no? Però els crios sí, no? I clar, per mi va ser, fa 400 anys, va ser per mi una idea fantàstica, no? Una intuïció terrible. Uh-huh. I clar, aleshores dius, clar, aquesta situació que ell va trobar a Roma, de pobresa, de misèria, i qui el va impulsar a crear aquesta escola Pia, on els pobres, els miserables, eren els prioritaris, encara que després doncs, vas veure que hi havia moltes classes de pobresa, pot ser molt ric però molt pobre d'esprit, no? Uh-huh. I de cultura, el que sigui. Doncs és que això, doncs, si ho vols transmetre ara a l'Àfrica, l'Àfrica avui és la Roma de fa 500 anys, pitjor. I precisament fa un parell d'anys les famílies escolàpies, perquè hi ha diverses congregacions que s'inspiren de Calassanç, les escolàpies dones, les Calassanç, Jesús la Divina Pastora, no sé quantes coses més, i ens vam reunir a Kinshasa, l'actual capital del Congo, no? Uh-huh. Precisament, i el tema que era boníssim, era la nostra presència en situacions de conflicte. Uh-huh. Com treballar amb els crios del carrer, en quantitat, els crios amb sida, o de pares de sida, els crios militars, aquests que han fet la guerra, que ja els 10 anys han matat. Com treballar amb aquesta gent? Drogues i tot. I això que em fa por és això. Els nostres clapis seran capaços de dir, nosaltres sabem que el primer és aquesta gent i ens hem de formar per això. U, serem els escolapis clàssics, una escoleta, etcètera, etcètera, per gent que no necessiten tant, però no et mullaràs tant.
Interessant dilema. Hem arribat a les 12. Hem arribat a les 12, malauradament, perquè podríem haver estat molt més del fil, oi? Teniu fins i tot un compte de la Caixa, el direm ràpidament, ens permetem el luxe de dir-ho, també el penjarem a la pàgina web perquè la gent s'ho pugui apuntar, perquè necessitats n'hi ha moltes sempre,
sí.
I no només hi ha caravanes, sinó la possibilitat també de que arribin diners en metàl·lic. És un compte, com dèiem, de la Caixa, 2100, que és el número de la Caixa, 11 57 16, 11 57 és l'oficina, 16 el número d'aquell número que hi ha sempre al mig, i el compte és el 01 00 24 99 03. Torno a repetir, 01 00 24 99 03. Qui no l'hagi escoltat bé, no patiu, perquè a la pàgina web de la ràdio també, al costat d'aquesta entrevista, el penjarem. Pare Miquel Betbessé, molt interessant aquestes reflexions que ens heu deixat. Les hem començat i no les hem pogut acabar, però la història d'Àfrica és aquesta, és una història començada però no acabada, oi? Quan torneu?
Cap al Camerun, uh-huh. El 5 d'agost, si tot va bé.
Si tot va bé, doncs encara. Sí. Teniu encara uns dies més per fer feina, perquè no per reposar, segons ens va dir per telèfon.
Ho fem tot.
Molt bona. Moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver-nos acompanyat aquesta estona, i sobretot molt bona tornada.
Gràcies, Joan, a vosaltres també. I aprofito per saludar tant de la gent de Sitges, i dir que gràcies pel vostre acolliment.